En aquesta ocasió tenim a les zones de Ser Maestrat a Javier Sorlí, que és l'organitzador de l'exposició Arquitectos con Huella i amb el subtítol L'arquitectura de Castellón a través de sus protagonistes 1768-1971. Aquesta exposició es podrà visitar al local de l'Associació Amics de Vinaròs al carrer Carreró 55 de Vinaròs i s'inaugura avui dimecres dia 10 i estarà exposada fins al 31 de gener. Benvingut a les zones de Ser Maestrat.
Hola, bon dia, Albert. Moltes gràcies.
Primer de tot, què va inspirar la creació de l'exposició Arquitectos con Huella?
Pues esta exposició naix d'un llibre amb el títol homònim, que es diu Arquitectos con Huella. El matís és l'arquitectura valenciana a través de seus protagonistes, no es centra només en l'aspecte de la província de Castelló. I aquesta exposició, esta publicació va néixer durant la pandèmia per part de dos arquitectes, que són Alberto Peñín i Francisco Taberner, que van pensar en crear una base de dades d'arquitectes de la comunitat valenciana on, com a recurs ràpid, podies tindre a modo de fitxa, no?, les seues dades biogràfiques, una petita ressenya a la seva obra, també a la bibliografia, i llavors, a partir d'aquesta base de dades, que són en total 154 arquitectes de tota la comunitat valenciana, des del Col·legi d'Arquitectes de Castelló vam dir anem a fer la selecció dels que intervenen o són de la província de Castelló i ho materialitzem en una exposició, no? A part de la publicació, pues, tindreu en una exposició, que és una cosa més còmoda, no?, per a arribar al públic en general, i la vam materialitzar per al mes d'octubre, la vam inaugurar en el Col·legi d'Arquitectes en Castelló Ciutat per a celebrar la Setmana de l'Arquitectura i ara comencem a fer-la itinerant, com afecta molt a tota la província, pues per tots els municipis que puguem de la província.
Molt bé. I què fa especials en aquests arquitectes que heu seleccionat?
Són arquitectes, ja t'he dit, la selecció ja ve donada per la publicació. Uh-huh. Entonces, nosaltres el que hem fet ha sigut extraure els que intervenen o són de la província de Castelló. Això no deixa de ser una base de dades en fets. El llistat d'aquests arquitectes que apareixen en aquesta publicació engloben des de l'any 1768 al 1971, per acotar-ho. El 1768, per què? Perquè és quan se comencen a tindre registres en les anteriors escoles d'arquitectura. No existien llavors encara escoles d'arquitectura, sinó que eren les acadèmies de belles arts, en aquest cas majoritàriament la de Sant Carlos, que és la que ens afecta al nostre àmbit territorial. I llavors, des del 1768, que hi ha registres, i fins al 1971, que és l'any quan ja comencen a sortir les primeres promocions de l'Escola d'Arquitectura de València, que ahir ja s'amplia massa el rango, no? Uh-huh. Llavors se va acotar, els autors van decidir acotar-ho fins a aquest any, perquè en aquest moment sols estaven encara els registres de l'Escola d'Arquitectura de Madrid i Barcelona, que eren les dues úniques escoles d'Espanya, i dins de tot aquest llistat de registre d'arquitectes, els que han influït d'una manera, no?, que han deixat una empremta en la societat, per això ve el títol d'Arquitectos con Huella, pues, perquè ens han deixat una empremta en nosaltres, i no només en forma d'obra construïda.
I quin exemple destacat tindríem aquí per la nostra comarca, Vinaròs, Benicarló, interior?
De la nostra comarca n'hi ha extret dels 28 panells que es dediquen a 28 arquitectes, dones i homes. També cal ressaltar que, per sort, ja arribem al 1970-71, van començar a sortir les primeres ja dones arquitectes, i l'exposició inclou un parell d'elles per a deixar constància. Evidentment, la història és molt masclista, per així dir-ho, uh-huh, i no tenim dades anteriors, però sí que ja en aquests últims anys, per sort, sí que ja comencen a sortir. Entonces, que intervenen en la nostra comarca, te'n puc destacar cinc que han intervingut o han nascut en la nostra comarca. Tenim, per exemple, un arquitecte que és tortosí i va treballar molt per a la diòcesi de Tortosa, que en esta zona d'aquí pues, tanta influència tenim, no? Uh-huh. Que és Joan Abril i Guanyavents. Aquí en Vinaròs no ha fet res, però per exemple sí que ha construït la, va fer l'església del Cristo del Mar de Benicarló, que recentment s'ha restaurat. També va fer intervencions en l'església de Morella, en l'església de Canelo Roig, en la restauració de la cúpula. Este seria un poc el més antic que hi ha registre. Després tindríem a José Meyer Sorní. Aquest arquitecte va néixer a Càlig, però després, clar, pertany a una època que és sobre els principis de primera meitat del segle XX, hi havia... Ahir estem parlant de que potser en tota la província de Castelló hi havia 4 o 5 arquitectes. Uh-huh. Llavors es centralitzaven molt en la capital. Llavors ell sí que va néixer en Càlig, però en seguida se'n va anar, tota la seva trajectòria professional la va desenvolupar en Castelló. Tenim a Manuel Romaní, que és de, a pesar, bueno, és de, va néixer en València i va exercir en Castelló, va treballar per al Ministeri de la Vivenda en aquell moment, però en Vinaròs té diverses intervencions, i la que més destaquem per lo novedós en aquell moment va ser tot el grup de la Colònia Europa, perquè era una intervenció urbanística molt, molt peculiar en aquells anys, no? Que mesclava el que són apartaments, habitatges, en grup terciari, hi havia inclús una discoteca, era com una ciutat, estava pensada un poc com a ciutat dins de a les afores d'una altra ciutat. Després de Manuel Romaní, també destaca a Manuel Arnau Jaques, que este sí que suposo que el coneixerem la majoria. Damunt m'han confirmat que aquesta tarda ens acompanyarà també en l'exposició, perquè ell està en, pues, té, vora 90 anys. El tenim encara aquí entre nosaltres, està vivint en Benicarló i això. I bueno, Manuel Arnau va ser arquitecte municipal en Benicarló i en Peníscola, a part va ser també alcalde de Peníscola. I aquí va néixer en Vinaròs i va construir molta obra en la nostra ciutat. Com a obra principal, no sé, l'església Santa Maria de Benicarló, que és un edifici, pues, bueno, realment mos crida molt l'atenció a tots, és obra d'ell. I ja per últim també de la nostra comarca tenim a Miguel García Lisón, que no va construir, se va dedicar més a la teoria de la arquitectura i sobretot l'expressió gràfica, va ser un catedràtic d'expressió gràfica en la Universitat de València. I ell va treballar molt sobretot el que és l'arquitectura etnogràfica. Tenim uns quaderns de viatge de l'interior de la província on dibuixava tot el que és l'arquitectura de pedra en sec, casetes de volta, uns dibuixos magnífics. Pues, també tenim un panell dedicat a ell en l'exposició i podem veure aquests dibuixos.
Molt bé. I algun d'aquests arquitectes ha tingut alguna rellevància a nivell internacional o nacional fent alguna obra així destacada?
No, a nivell internacional, bueno, a lo millor m'estic, però jo, per lo menos en les fonts que hem consultat fins ara, no, són dins a nivell autonòmic sí que són reconeguts i tot això. El que més a nivell internacional que surt en l'exposició, però no ha actuat per la nostra zona, per la comarca del Baix Maestrat, és Miguel Prades. Miguel Prades és un arquitecte de Castelló que just ens va deixar aquest estiu passat i ell, vamos, la seva obra sí que és un referent a nivell nacional i damunt també té el distintiu que se li va concedir ja fa anys de mestre de l'arquitectura valenciana com a referent, perquè va ser un ite un poc en el que és l'arquitectura del moviment modern, sobretot en portar-la a les nostres terres, a la província de Castelló. Però així, més particular d'aquí del Baix Maestrat, no.
Molt bé, perquè aquesta exposició comença amb el segle XVIII, no?
Sí.
Al segle XVIII, on s'anaven a formar aquests arquitectes? Perquè també hi havia molta influència italiana, no? També suposo en aquella època. Parlo una mica des del desconeixement, però sí, per lo que me sona a mi.
Tal qual. A veure, a lo millor hi ha gent que pensa, ostres, les esglésies de... Pues, com bé, el cable d'Alcalaix, referents importants de la nostra comarca, perquè no apareixen aquests arquitectes? Hi havia un arquitecte detrás d'ells, això, però en aquell moment no hi havia registre, la formació de l'arquitecte venia més de la praxis, eren a lo millor mestres d'obra que s'havien format i havien, en l'experiència venien molt més en aquesta part tècnica, no?, que li donava, que li havia adquirit en el treball diari, però els registres com a ensenyança d'arquitectura no la tenim fins a això, fins al segle XVIII, no? Quan les acadèmies de belles arts comencen a impartir, no? A escolaritzar, per així dir-ho, a tota aquesta gent. Per això el registre se focalitza en unes dades objectives, no?, que existeixen, i no tenim, no trobem en l'exposició referències a qui van construir o qui van fer les esglésies o castells, construccions que també van tindre recolzament, no?, tècnic darrere, però no tenim registre.
Sí, me recordo una mica Los Pilares de la Tierra, no? Una mica allò que va la família buscant feines, a on els contracten.
Exacte, és que és el que venia a, llavors, en aquells anys no existia. Sí que se li nombrava l'arquitecte, no? La persona que pensava, no?, com es construïa la església o, en aquest cas, un castell o alguna cosa així, però no venia d'una formació dins reglada dins del nostre estat.
Tenint en compte els canvis en l'arquitectura al llarg dels segles, com veu Javier Sorlí la connexió entre les obres històriques presentades i les tendències actuals en l'arquitectura?
Obres, l'exposició no mos pensem que són obres històriques, tampoc. Hi ha molta arquitectura del segle XX, pensem, que ja t'he dit, per exemple, Don Manuel Arnau encara està farà, no te sé dir exactament, però bueno, els seus fills són arquitectes, ella a lo millor hasta l'any 2000 encara va estar construint, segur, no sé si ho dic cert, però bueno, anys avall, no? Llavors estem parlant també d'arquitectura que va suposar un canvi radical, que és l'arquitectura del moviment modern. No confondre en el que és el modernisme, no? Perquè moltes vegades pensem modern, però modernisme, no? L'època de Gaudí, de l'art de Coe, tot això. No, el moviment modern és una tendència, no?, que va, en Espanya va plegar tard, pues, per la situació en la que estàvem després de la Guerra Civil, l'autarquia, tots uns anys que no permetien molt que entraren les influències estes internacionals al nostre país. Però el moviment modern és un moviment que es dona sobretot a mitjans segle XX, sobre el 1950, i en el que es trenca molt la forma tradicional de construir, de construir abans. Llavors, en aquests anys sí que tenim la influència que t'he dit de Miguel Prades en Castelló, però aquí en la nostra zona, pues, tenim a Manuel Arnau, també tenim a Ernest Lorenzanz, que també el coneixerem molt. No hi ha un panell dedicat a ell, però pràcticament l'haguera pogut tindre, perquè ha sigut un exemple molt bo en la nostra comarca d'arquitectura, amb estos principis internacionals de modernitat, en la que primava sobretot els components higienistes, racionals, l'ús pràctic de lo que són les construccions. I per això no hem de pensar això, que només en l'exposició venen. Sí que t'he nombrat algunes esglésies i construccions més aixina, més antigues, però estem parlant també molta arquitectura del segle XX. Mm-hmm.
I mirant cap al futur, quines són les perspectives per a l'arquitectura a Castelló? Hi ha algun nou projecte o tendència emergent que trobes particularment interessant?
Uf, esta pregunta, vamos, no puc dir, no? Passo palabra. No ho sé, avui en dia, a veure, en companys o parles moltes vegades que te'n dones compte de la tendència en l'arquitectura ara mateix. Hi ha cert desànim en la professió perquè s'ha com dogmatitzat molt, una normativa brutal, no? que et deixa, sobretot com a tècnic, no? L'arquitecte deixa a lo millor la part creativa, la relega a uns mínims i li toca assolir una quantitat de requisits tècnics que vamos, moltes vegades passa per anul·lar, no?, aquest aspecte creatiu que penso sincerament que les escoles d'arquitectura encara no s'ha abandonat, perquè les escoles d'arquitectura sí que està el component tècnic, però vull dir el creatiu molt treballen molt i sortim ahir en unes ganes molt fortes, que després quan sí que és veritat que quan surtes al carrer, la burocràcia i tots els tràmits i normatives que han de complir els projectes, pues te vens un poc, no? Llavors, el hito, no? La missió avui en dia de l'arquitectura, primer, és complir amb el marc legal, però també intentar deixar una empremta el component urbà, no? Que no és, tu quan fas un edifici no et pots centrar només en el que et demana el client o el que diu en el programa exclusiu d'eixa obra. Tu has de pensar que estàs deixant un llegat, no?, per al que ve després, i si intervens damunt en l'espai públic serà algo que estarà utilitzat per molta gent, no només el que t'ha contractat per així a fer-ho, i entonces tens una responsabilitat molt forta en això. És un repte, realment, però ja te dic, un poquet moltes vegades te quedes en la cosa de que els component tècnic i administratiu te'l relega, no?, eixa visió que tenien aquests arquitectes, no?, més lliure, no?, més creativa, més de deixar algo per a la societat.
Això mateix, diguem-ne que fer de Calatrava, no?, aquesta aposta pel disseny, però que també sigui viable, també suposo que les normatives que han hagut evolucionant al llarg dels anys, a la millor, clar, te fa agafar una mica de temor d'emprendre aquests projectes que deuen ser molt cars i que al final a la millor no es poden tirar endavant o te'ls tomen, no?, i suposo que això te trau una mica enrere, no?, de mirar de ser innovador o arriscar-se, no?
Es tracta avui en dia d'una professió molt transversal. Els que apareixen en aquesta exposició són arquitectes que potser estaven ells en el despatx i vale, tenien gent delineants, tenien gent treballant per a ells, però com aquest que diu, un arquitecte podia abarcar tot el tema de l'obra. Ara, els despatxos avui en dia han de ser això, molt transversals. Has de tindre contactes en molts altres professionals. No et pots servir de tu a soles, pues, per a... són enginyeries en si mateixes, els despatxos grans d'arquitectura de ciutat, Calatrava li posa el nom al despatx, però allí, vamos, la logística d'aixos despatxos no mos la podem ni imaginar de quantitat que hi ha darrere de tot això. Entonces aquí en esta zona, pues bueno, la comarca, pues son un altre modo de despachos. Entonces no aspirem a fer grans auditoris, a aeroports i este tipus d'infraestructures, perquè tot això, ja te dic, has de tindre un muscle darrere molt, molt gran, treballar amb cooperació amb molts altres professionals, però aquí el que sí que es pot assumir perfectament, pues, són les intervencions més de promotors, petits promotors i coses així. No?
Molt bé. I Javier Sorli, com espera que els visitants interactuen amb l'exposició? Hi ha algun element interactiu o algo educatiu, no?, per a poder...
L'exposició, ja t'ho dic, són 28 fitxes que els hem transformat en panells, recorrent aquests 28 figures, no?, d'arquitectes de la província de Castelló. Els hem ordenat cronològicament el seu any de començar a exercir la professió, de manera que pots veure un poquet, no?, dels primers, al principi, pues, estem parlant de l'any 1800, l'arquitectura d'aquells anys i pots acabar ja pues, Manuel Arnau, que és dels últims, per exemple, no?, arribant fins al quasi el segle XXI. Ahir ja tenim una petita fitxa, ja t'he dit, fotografia de l'arquitecte en si, una ressenya biogràfica i després fotografies de la seva obra. Quan recorres l'exposició, pues coneixes molts edificis i dius, ostres, això, pues, vamos, tens des de l'edifici de Correus de Castelló, la església de Santa Maria de Benicarlo, la Font de la Salut de Traiguera, perquè Miguel García Lisón va intervindre en la seva restauració, per exemple, i veus molt de paisatge que molt fàcil de reconèixer per espais, perquè són tot llocs de la nostra província que molts de nosaltres que coneixem i veiem a diari.
Sí, començaríem ara a dir noms i a tots ens sonaria alguna cosa.
Sí, quan veus els edificis, ja t'he dit, perquè en cada panell hi ha un edifici destacat en gran, que és un poquet el referent d'aquest arquitecte, i segur que el tenim el nostre imaginari de urbà de quan recorrem ciutats, pues, bàsicament Castelló, però ja t'he dit, pues, Vinaròs, Benicarló, també la zona de per aquí.
Molt bé. Pues recordem aquesta exposició que avui s'inaugura a les 7 i mitja.
A les 7, perdona, Albert, sí.
A les 7, vale. Sí. Ah, tenim apuntat a les 7 i mitja.
Sí.
Pues a les 7 de la tarda, avui al local d'Amics de Vinaròs, al carrer Carreró, i que durarà fins al dia 31 de gener, que estarà allí exposada.
Exacte.
Això ho he dit correcte, no?
Exacte. Tot el mes de gener, potser l'allarguem un pèlet més, però bueno, segur tot el mes de gener estarà per a poder-la visitar.
Molt bé, doncs convidem als oients de Ser Maestrat que vinguin a la inauguració si poden, i si no, doncs, bueno, que acudisquen al local d'Amics de Vinaròs amb aquesta nova activitat que al llarg de l'any és una entitat molt activa, com així diem, i que puguen enriquir-se culturalment i disfrutar també de les imatges que podran veure i aquest recorregut per l'arquitectura de la província a través d'aquests arquitectes seleccionats per l'exposició. Moltes gràcies, Javier Sorli, per haver passat pels nostres micròfons i t'esperem per una altra ocasió si es dona el moment adequat.
Clar que sí, segur. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.